Pues Sergio Ramos va a despistarse a Movistar.
Se ha cogido también, ¿no? Un poco de mala suerte con bajas importantes, ¿no? Después resultado muy negativo, muy malo, pero no se acaba el mundo. Al final el gol en contra pues se terminó y eso al final pues con este resultado pues nos beneficia, ¿no? De ir allí. Solo tenemos que hacer un gol para empatar la eliminatoria.
Avui juguen dos partits més, també a les 9 de la nit, en directe a RAC+1, Borussia Dortmund-Chelsea, Bruges-Benfica. Però el gran partit d'avui no és a la Champions, sinó a la Premier League, a partir de 8:45, i també a RAC+1, el Manchester City, segon a la Lliga, juga al camp de l'Arsenal, el líder. Entre els dos equips només hi ha 3 punts de diferència, per tant, si els de Guardiola guanyen a Londres, els atraparan, això sí, l'Arsenal encara tindrà pendent un partit. I mitja hora més tard, a les 9, coincidint de ple amb la Champions, el Real Madrid tanca la jornada de primera, 21, la jornada 21, rebent el cué de la Lliga, l'Elx, és el partit pendent per la disputa al Mundial de Clubs. No hi seran ni Kroos, ni Courtois, ni Vinícius, però sí que hi serà Rodrigo. I atenció, perquè Rodrigo va reconèixer ahir en una entrevista a Gol que abans de fitxar pel Real Madrid ho tenia tot fet amb el Barça.
Yo siempre cuento esta historia de que tenía dos camisetas, una de Barça y una de Madrid, yo tenía que elegir. Claro, fue muy, muy fácil para mí elegir, pero como ya estaba todo acordado con el Barcelona, fue una sorpresa para mí, porque no esperaba que el Madrid venía. Fue un susto, pero luego el momento más, uno de los momentos más felices de mi vida.
Y encara la Liga, el València ja té nou entrenador, és Rubén Baraja. Més coses, ja hi ha els horaris de la jornada 25 de primera, la del segon cap de setmana de març. L'Espanyol juga, estan tots tres abonats els catalans, a jugar amb gairebé les mateixes hores. L'Espanyol a les 2:00 PM contra el Real Madrid al Bernabéu. Diumenge, el Barça a les 9:00 PM a Sant Mamés contra l'Atlètic de Bilbao. I en canvi el Girona jugarà dilluns, 13 de març, a les 9:00 PM contra l'Atlètic de Madrid a Montilivi. Déu-n'hi-do, els tres partidassos que hi haurà aquesta jornada. I en bàsquet demà comença la Copa. I el Tu diràs de RAC1, parlem amb els entrenadors del Barça i de la Penya, els dos representants catalans. Ahir, Jacique Vicius, avui serà el torn de Carles Durant. Diu Jacique Vicius que el Barça ha de corregir tant sí com no els moments d'irregularitat si vol tenir alguna opció de revalidar el títol.
Todo el mundo sabe que nuestro equipo es muy bueno y que podemos ganar a cualquiera, pero necesitamos ser más consistentes, más sólidos, no regalar. A mí me vuelve loco esto, ¿no? Más 15, menos 15, esto no es un equipo bueno y sólido, esto no es serio, ¿sabes? Entonces estamos peleando mucho por esto y a veces se consigue, a veces no tanto.
El Barça debuta demà a 9:45 de la nit contra l'Unicaja, mentre que la Penya s'estrena l'endemà a la mateixa hora davant del Baskonia. 9:02 PM... El temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Com pinta el dimecres, Mònica?
Doncs mira, amb un cel mig ennuvolat, amb núvols més prims ara al matí, més espessos de cara a la tarda, però de pluja no se n'espera enlloc, i baixa una mica la temperatura diurna. De nit, en canvi, els termòmetres s'han quedat una mica més alts que ahir, entre els 6 i els 9 graus a Barcelona ara mateix, 6 graus a Tarragona, 1 grau a Lleida, 2 a Girona, 7 a Badalona i 4 graus a Cunit. Demà el sol es combinarà també amb algunes bandes de núvols prims, les temperatures que es mantenen sense canvis, i a partir de divendres comencen a pujar els termòmetres i tindrem un cap de setmana d'ambient molt suau al centre del dia, temperatures de 15-20 graus, tot i que les nits continuaran sent fredes i també farà sol. Per tant, passarem un carnaval tranquil, sense pluja, sense vent, amb sol i amb temperatures suaus.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
El trànsit.
La xarxa Suzuki de Catalunya patrocina aquest espai.
A comptar cotxes, com sempre, des del RAC i com sempre amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Continua actiu l'accident a la C32 entre Argentona i Mataró en sentit sud, on ara ja s'han apartat els vehicles al voral i es generen 2 quilòmetres de retencions en aquell punt. No hi ha més incidències, però, a la xarxa viària, on les cues més destacades són encara la B23 entre Sant Feliu i Molins de Rei en sentit Barcelona, o a la C58 encara entre Sabadell i Sant Quirze en sentit sud. Tota la zona de Parets del Vallès també continua amb les cues habituals a la C17 i la P7. I pel que fa a les rondes, continua el tram llarg d'aturades a la Ronda de Dalt en sentit sud, entre Nou Barris i la sortida de la Diagonal, amb 10 quilòmetres de congestió encara, i a la Ronda Litoral es mantenen els 6 quilòmetres també cap al sud des del Nus del Besòs. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Ha llegado el día. Se acabaron las esperas, damas y caballeros. Bienvenidos a la época de la inmediatez. Que estamos en 2023. Llévate ahora el Suzuki S-Cross con etiqueta Eco, tracción 4x4, cámara 360, últimos sistemas de seguridad avanzada y entrega inmediata. Sí, sí, inmediata. Nuevo Suzuki S-Cross.
Per cert, acabem els apunts aquí al Món RQ parlant de venjança de l'exparella. Tothom ha opinat sobre la cançó de Shakira amb Bizarrap i està molt bé, però suposo que molts haureu vist el vídeo de Shakira fregant la cuina de casa al ritme d'aquesta cançó de SZA, on diu I might kill my ex, potser mato el meu ex. Diu, la cançó diu moltes més barbaritats, perquè també diu que hi ha la seva nòvia. Què dius? Hòstia, vols dir que... Doncs bé, i coincidint amb el dia de Sant Valentí, un zoològic de Sant Antonio, Texas, va fer una oferta diferent pels que tenen ganes de passar comptes amb l'ex. Aquells que vulguin poden adoptar una panerola, posar-li el nom de l'exparella i servir-la com a àpat o a un depredador. Això costa $10. Que no us agraden les paneroles, o al revés, que no us semblen prou fastigoses, doncs també podeu batejar amb el nom de l'ex una rata. Això se pica una mica més, ja val $25. I si no voleu gastar-vos tant, doncs també podeu posar el nom de l'exparella a una planta per $5 i se la menjarà algun herbívor. Si voleu immortalitzar el moment, el zoo també s'ofereix enviar-vos un vídeo en què es veu l'animal devorant la vostra rata, la panerola o la planta. Però això ja costa, atenció, eh? $150 extra, 150. $150 extra, déu-n'hi-do. També hi ha una altra opció, oblidar l'ex, invertir aquests diners en un bon àpat amb els amics. Amb la panxa plena, tot es veu diferent. De fet, ja ho va dir el gran Jordi Bosch.
Jo prefereixo morir d'un rot que d'un pet.
Paraula de Bosch.
El món a RAC 1, amb Jordi Bastell.
Premi A en va d'emprenedora. Com a autònoma, saps que la A està dins teu. I tot el que has aconseguit es mereix un reconeixement. Participa en el Premi A de CaixaBank i comprova com pots guanyar un premi de 6.000 euros. T'hi pots inscriure online fins al 17 de març.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Són les 9 i 7...
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech i els periodistes Francesc Marc Álvaro i Ramon Rovira. A l'ull de poll, Pere Mas.
Hola, què tal, Ramon Rovira?
Hola, bon dia.
Bon dia. Què tal, Xavier Melero? Com estàs? Hola, Anna Gómez, com va?
Bé, bé.
Bon dia. Bon dia, Francesc Marc Álvaro.
Molt bon dia i bona hora.
I bon dia, Xavier Domènech.
Bon dia.
Bon dia. I també el Pere Mas per trepitjar l'ull de poll.
Bon dia, Balagria.
Ah, ara parla... Ah, digues, digues.
És que estarem peus de micro.
Ara no anava a dir... Encara sí.
Però has de ser molt alt.
Són diferents, està més alt. Sí, jo també, ara estava...
Escolta'm, sou tots uns rondinaires de la mena. Si són alts, perquè són alts. Escolta'm, el Luis Arribas Castro, que l'altre dia amb l'Albert Toma ho explicàvem, el Luis Arribas Castro es fotia un totxo.
Sí, senyor.
I es fotia un totxo per poder fumar i deixar el cigarro.
I el portava de casa perquè no refiava que ningú li fotés a la redacció.
Des d'un moment que arriba el de Planell, si arriba el de Planell, si parla el de Planell, alguna cosa està passant. I efectivament, abans ho explicàvem, avui hem quedat molt sorpresos del que hem llegit a El País, que és un empresari israelià que diu que ell és el responsable de les campanyes de ciberatacs i desinformació que va patir l'independentisme a la consulta del 9N el 2014. És Tal Hanan, expert en tecnologia, exsocomandant de l'exèrcit d'Israel. Però abans, anem al Congrés, ara parlarem, tenim diversos protagonistes, el tema em sembla suficientment greu per parlar del tema, però ja estan passant coses al Congrés. Jordi Armenteres, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Arnau Mañé, què tal?
Hola,
bon dia. Què passa?
Sessió de control en marxa, hem finiquitat ja el duel, el debat, els 5 minuts, Cuca-Gamarra amb Pedro Sánchez. Res de nou, mateixos arguments de la setmana passada, tot al voltant del només sí és sí. On estem ara? Pregunta a Míriam Nogueres, a Pedro Sánchez. La pregunta és si han legislat amb l'objectiu, si han legislat la derogació de la sedició i la modificació de la malversació amb l'objectiu de facilitar l'extradició de Puigdemont. L'he demanat una vegada, Sánchez no ha contestat i Míriam Nogueres ho està fent en aquests moments de nou.
És el Catalan Gate, és no investigar el Catalan Gate. Vetar sistemàticament comissions d'investigació
investigación en el Congreso, como la del Rey o la de los atentados del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils, también es abuso de poder. Abuso de poder es Pegasus. Abuso de poder es el juzgado del 13 y del 18. Abuso de poder es el expolio de más de 20.000 millones de euros a todos los catalanes. No respetar el resultado de las urnas en Cataluña también es abuso de poder. Abuso de poder.
Nadia Calviño fa cara d'extranyesa amb Pedro Sánchez, asseguda al costat de l'escó.
Abuso de poder es Josep Borrell. Abuso de poder es Melilla y su opacidad. Abuso de poder es el 155. Abuso de poder es seguir manteniendo a su rey fugado. Abuso de poder, señor Sánchez, es permitir aquí que se pueda hablar fascista y que no es pugui parlar.
Gràcies, senyora Nogueras.
La pregunta que havia registrat Míriam Nogueras era: existeix abús de poder de les institucions espanyoles? I no li ha tirat encara la investigació del País al voltant del
senyor Sánchez.
Un abuso de poder. De todas formas, le diré, señoría, lo siguiente. Mire, desde que llegamos al gobierno hemos tratado de construir convivencia en Cataluña. Y claramente hoy la situación en Cataluña nada tiene que ver con la situación de 2017, aunque algunos, pues evidentemente como usted, añoren esa situación de 2017. Este gobierno lo que ha hecho ha sido poner en marcha una mesa de diálogo entre ambos gobiernos. Este gobierno lo que ha hecho ha sido reactivar la comisión bilateral entre el gobierno de España y la comunidad autónoma de Cataluña, precisamente para vehicular muchas de las inversiones que aún estaban pendientes cuando llegamos hace 4 años. Pusimos en marcha la comisión mixta de transferencias entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España. Hemos aprobado presupuestos que creo que han sido también positivos para Cataluña, no solamente a la hora de reactivar el corredor del Mediterráneo, sino también proteger a las familias, a los hogares en Cataluña ante una pandemia y ahora los efectos económicos de la guerra de Putin en Ucrania. Señoría, nada tiene que ver la situación hoy en Cataluña con la situación que teníamos.
Arrufa la boca Míriam Nogueras desde el seu escó.
Si hay algo peor es el independentismo. Ayer mismo lo decía un expresidente de la Generalitat de Cataluña, el señor Mas. Y eso es algo que tendría que hacer reflexionar a usted y a su partido. Que vuelvan a la política útil y no a la antipolítica en la que se han instalado y que tan poco beneficio está dándole a su partido y tan poco está ayudando a la sociedad catalana.
Vale, está. Ya está, ¿no? Ya... Podríem deixar aquí de moment, ¿no, Jordi Arnau?
Com, Jordi?
Que ha dit que podien deixar-ho aquí, de moment, no?
Sí, perquè ja preguntarà Inés Arrimadas amb el mateix de sempre.
Val.
I llavors ja veurem com van les preguntes del Només
Sí
és Sí.
Sí, perquè a les 10 hi ha dues preguntes de Pepe i Vox a Irene Montero sobre el tema.
Molt bé, doncs estarem pendents, ens ho feu saber, sisplau, Jordi Armenteres i Arnau Mañé des del Congrés dels Diputats. El que dèiem ara fa uns moments i que avui ens hem quedat sorpresos quan ens hem despertat veient aquesta notícia que ha publicat el Digital del País, que és que aquest empresari israelià ja afirma que ell és el màxim responsable de les campanyes de ciberatacs i desinformació que va patir. Hi ha l'independentisme, però ara entrar a l'estudi del Xavier Domènech diu ja no és només l'independentisme, sinó que és un atac contra la web de la Generalitat salvatge. Quan dic salvatge vol dir que va afectar el sistema sanitari. Quan dic el sistema sanitari és que es va haver d'ajornar intervencions quirúrgiques. Estem parlant del sistema judicial. També va saltar el sistema policial i evident també a la web de la consulta sobre el 9N. Aquest senyor es diu Tal Hanan, expert tecnològic, excomandant de l'exèrcit d'Israel. Jordi de Planell, bon dia novament, eh?
Bon dia.
Qui i com ha descobert qui era aquest home?
Doncs mira, es tracta d'una investigació de l'organització Forbidden Stories, que inclou una vintena de mitjans de comunicació, com per exemple El País, The Washington Post, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel i Haaretz, i tenen l'objectiu tots ells de desgranar una mica la indústria de les fake news i de la desinformació. Aquest grup de periodistes estaven intentant esbrinar qui hi havia al darrere de Cambridge Analytica. Recordeu aquella firma?
Sí.
Era una consultora que va fer servir les dades de milers d'usuaris de Facebook, recopilades, per cert, sense el seu consentiment, això ho vam descobrir el 2018, per decantar, entre d'altres, el referèndum del Brexit, l'estiu del 2016, i també les eleccions presidencials nord-americanes d'aquell mateix any, del novembre del 2016, que va acabar guanyant Donald Trump. A base de gratar, aquests periodistes van descobrir que un dels noms més importants que movia els fils de Cambridge Analytica era aquest empresari israelià, Tal Hanan.
I a partir d'aquí, la pregunta és què van fer, com han acabat sabent que va estar implicat en ciberatacs contra el govern de la Generalitat durant el 9-N.
Doncs aquest grup de periodistes el que va fer és fer-se passar per clients d'una de les empreses de Tal Hanan, Demoman International, Demoman International. I resulta que en les reunions que feien amb ell perquè els expliqués quins serveis oferia, va ser el mateix Hanan que es va vantar de ser l'artífex dels ciberatacs contra la Generalitat durant la consulta del 9-N i també de ser l'autor de notícies falses per desprestigiar l'independentisme. Algunes d'aquestes notícies arribaven a vincular el moviment amb Estat Islàmic. I parlaves ara de l'abast del ciberatac, va ser un ciberatac potentíssim. Va caure el sistema d'emergències mèdiques, que va quedar bloquejat, és a dir, tot el sistema de les ambulàncies del Departament de Salut. Es van haver d'ajornar intervencions quirúrgiques. Va rebentar tant el correu de la Generalitat com també el gestor de requeriments policials, el portal de justícia i, evidentment, el gran objectiu de l'atac, que era la pàgina participa2014.cat, el web del procés participatiu.
Quan parlem d'aquesta organització Forbidden Stories, repeteixo, El País, Washington Post, el The Guardian, el Der Spiegel, Le Monde, entre d'altres, un dels que firma aquesta informació, per tant és un d'aquests periodistes, és el José María Irujo, que firma la informació del País i que ha participat en aquesta investigació. José María Irujo, bon dia i moltes gràcies.
Sí, hola, muy buenos días.
¿Cuándo empezaste esta investigación, José María? Primero felicidades, por cierto.
Nada, muchas gracias. Bueno, precisaros que la información la firmo con mi compañero Joaquín Gil del diario El País, y que, como decían en la introducción de esta noticia, esto pertenece a un consorcio de Forbidden Stories, que es una organización de periodistas de investigación que radica en París, donde se han agrupado pues a 30 medios internacionales muy importantes de todo el mundo, entre los que está The Guardian, Der Spiegel, Le Monde, Washington Post, bueno, un montón de medios internacionales. Y se ha descubierto estas actividades con el inicio de una investigación que empezó pues prácticamente hace 7-8 meses, cuando algunos miembros de este consorcio siguieron la pista de Tal Hanan, de una empresa que se llama Demoman, que tiene oficinas en Israel, y consiguieron mantener distintas reuniones con él y bueno, obtener la información de los servicios que este señor ofrecía. Entre ellos, el que nos hemos centrado nosotros en el diario El País, de este ataque a la Generalitat durante el referéndum de 2014, que bloqueó pues prácticamente todo el sistema informático de la Generalitat durante casi 3 días con un bombardeo constante de información y de datos, que lo que hizo es paralizar pues distintos organismos autonómicos de la Generalitat.
José María, ¿cuándo y de qué manera decidís poneros en contacto con él? Porque es evidente que vosotros no hicisteis el papel de periodistas.
Bueno, hablamos de un consorcio que agrupa más de 100 periodistas. Estos detalles yo no os los puedo facilitar, pero lo que sí os puedo decir es que el consorcio mantuvo varias reuniones con este señor, en por lo menos en 2 ocasiones, en el pasado mes de julio la primera y posteriormente otra, en las que este hombre pues ofrecía en las oficinas de una de sus empresas, que se llama Demoman, esta clase de servicios, que no solamente decía que hizo o podía hacer, hablando del caso de la Generalitat, del hackeo tremendo que sufrió la Generalitat durante esos 3 días en las fechas del referéndum de 2014, sino que también ofrecía procesos y actividades de desinformación en elecciones generales en más de 33 países en todo el mundo, y hablaba de casos específicos como las últimas elecciones de Kenia, en las que supuestamente dice haber participado para conseguir la elección del actual presidente, unas elecciones que fueron muy controvertidas y en las que se habló de fraude. Expuso también durante esas reuniones los sistemas AIMS, que consisten en la creación de avatares y de perfiles falsos en cuentas de Telegram, de Facebook, de Twitter o de otras redes, para intentar influir mediante decenas de miles de mensajes en cualquier campaña electoral en el mundo. Ofreció una clase, un abanico de facilidades de desinformación enorme, por cantidades realmente también muy importantes, porque habla de cobrar entre 6 y 14 millones de euros a sus clientes.
Ya. Interpreto, José María, que uno de los periodistas que contactasteis en estas reuniones, tú fuiste uno.
No, yo no os puedo facilitar de... no os puedo facilitar detalles de estas reuniones. Lo que os puedo decir es que durante estos encuentros, Tal Hanan, en el paquete o en el abanico de servicios sobre desinformación política en el mundo que ofrece a sus clientes, y que, insisto, pide tarifas o asegura cobrar tarifas entre 6 y 14 millones de euros, pues se expuso con una serie de fotografías y mapas y pantallazos de screenshots sobre periódicos catalanes donde se había informado sobre este hackeo a los servicios de la Generalitat en la ocasión del 2014, esta posibilidad que él llamaba así como matar a Internet en Europa en mediante sus servicios. Matar a Internet en Europa, y bueno, aparte de este caso de matar a Internet en Europa, él se arrogaba haber participado en como os decía antes, en las elecciones del presidente de Kenia, William Ruto. También se arrogaba haber participado en un proceso muy controvertido también de electoral en Indonesia en marzo del 2019. Se arrogaba, en resumen, haber participado en elecciones presidenciales en más de 33 países en el mundo. Asegura tener oficinas en Emiratos Árabes, en Europa, en Asia, y en su página web cuenta con un elenco de colaboradores muy muy amplio, entre los que supuestamente se encontraría un exmiembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españoles, un exactificiero, cuyos nombre y apellidos obviamente no da.
Aquí la gran pregunta, José María Irujo, es ¿quién le contrató? ¿Esto se puede saber? ¿Sabéis quién fue?
No sabemos quién fue, y luego tenemos que ser muy cautos con esta información, ya que nosotros, y si leéis con detalle la información que publicamos en El País Hoy, no decimos que esta empresa de Momán ni él protagonizó este ataque, sino que él se atribuye la participación en este ataque, o se atribuye la posibilidad de hacer o de realizar en el futuro en otros países ataques similares a este. Ataques que llama él ataques de éxito, ¿no?
Sí, no digo esto porque una de estas capturas es de La Vanguardia. Hay una captura que pone como ejemplo de la repercusión de lo que hizo en el 9N. Pero claro, la pregunta que tengo es, a raíz de lo que tú comentabas ahora, José María, ¿le dais completa credibilidad a sus declaraciones? ¿Podría estar marcándose un farol para fardar ante posibles clientes?
Hombre, obviamente esa es una posibilidad. Nosotros lo que sí que hemos podido confirmar, más allá de que haya participado o no exactamente él en este hackeo, es que él ofrece entre sus servicios este tipo de servicios, asegura que este es un ataque de éxito, y sí que hemos podido comprobar, en cambio, en esta investigación, sus relaciones, por ejemplo, con Cambridge Analytica, la consultora esta británica que participó e influyó supuestamente decisivamente en las elecciones de la presidencia de Donald Trump en el 2016. Tenemos correos de entre él y Cambridge Analytica en la que ofrece sus servicios. Esa colaboración, por ejemplo, está totalmente acreditada. Su colaboración también en la influencia de las elecciones en Nigeria y en Kenia también. Y en este caso de la Generalitat, nosotros no hemos podido ir más lejos de decir lo que este señor dice a sus potenciales clientes, el atribuirse esta clase de servicios como algo real, como algo posible y como algo que está en el mercado de la desinformación en el mundo, porque esta investigación de Forbidden Stories y de este consorcio de periódicos lo que pretendía era homenajear a una periodista india, Gauri Lansket, que fue asesinada cuando investigaba un caso de desinformación, y lo que ha hecho Forbidden Stories es coger su legado, coger su nombre y iniciar una investigación sobre desinformación en el mundo, investigando a esta empresa de Momand y a este personaje, Tal Hanan, que durante años se está ofreciendo a distintos clientes en el mundo como King Jorge. Obviamente él no se ofrece con su nombre y apellido, sino se ofrece como King Jorge en las reuniones que mantiene con sus potenciales clientes, y ofrece estos servicios de desinformación política en el mundo al que se los quiera pagar.
Ya, voy acabando porque además tienes un límite de tiempo, pero tengo algunas preguntas más. La primera es, si creéis o podéis sospechar que Tal Hanan o su empresa tenía alguna relación o algún vínculo con algún gobierno de España.
Bueno, hemos hecho la consulta de si algún servicio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español había mantenido relaciones con él. Sí, no hemos podido acreditar, pero sí tenemos con bastante solvencia fuentes cercanas a los servicios secretos que nos aseguran que Tal Hanan había dado cursos de formación a miembros y fuerzas de las cuerpos de seguridad del Estado en España en los últimos años. La sospecha que tenemos que fue en el 2008, pero sorprendentemente cuando hemos preguntado a cada uno de esos servicios, policía, Guardia Civil, Ministerio del Interior, la Ertzaintza, los Mossos, todos ellos nos aseguran que con el nombre de Tal Hanan y con el nombre de Momán no lo han contratado. Pero sí estamos absolutamente seguros de que esta persona, no sé si sabemos con otro nombre o contratado por otra empresa o bajo el paraguas de otra empresa, ha dado algún curso de formación a miembros y de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado español.
Xavi Domènech, le quiero hacer una pregunta a José María.
Muy rápida. La empresa de este Tal Hanan, o Jorge, o como se llame, que es israelí, ¿tiene relaciones con la empresa NSO Group, que era la empresa de Pegasus?
La verdad es que no hemos podido acreditar si tuviese relación con esta empresa. Lo que sí nos llama poderosamente la atención es que de Momán, que es la empresa de la que es CEO este señor, Tal Hanan, esa empresa aparece en la lista de empresas autorizadas por el Ministerio de Defensa israelí, que controla las exportaciones de material militar o sensible o tecnológico a otros países. En Israel está muy, muy controlado, o se asegura señalar que está muy controlado la venta de cualquier tipo de servicios tecnológicos o de espionaje a terceros países. De momento aparece en esa lista de empresas autorizadas para servir esos servicios. El propio Tal Hanan, cuando le mandamos el cuestionario de numerosísimas preguntas sobre actividades suyas, no solo sobre estas supuestas actividades en Cataluña, sino también de otras acciones que él dice haber realizado en Francia, en el Reino Unido y en otros países que otros medios periodísticos están publicando hoy, ¿no?, del consorcio. Este hombre se arrogó supuestamente ser un supuesto espía legal y dijo que no poder contestar porque la legislación israelí es muy muy severa y no poder contestar este tipo de preguntas. Lo que sí dijo lacónicamente es que él no había realizado ningún tipo de servicio ilegal durante sus actividades.
Ramón.
Sí, José María. Ramón Rovira. Buenos días. ¿Tenéis constancia en la investigación que habéis hecho si después de este ataque del 9N los sistemas de control para hacer frente a este tipo de ataques por parte de la Generalitat cambiaron, es decir, supusieron un principio y un final en lo que había sido hasta este momento las murallas chinas, los cortafuegos que tenía establecidos la Generalitat? Parece ser que hasta el momento tenían una agencia que se encargaba de este tipo de investigaciones y que a partir de este 9N pasaron a una segunda fase. ¿Esto lo habéis podido acreditar?
Bueno, la verdad es que no hemos podido acreditar. Preguntamos al Centro de Seguridad e Información de Cataluña. Claro, el problema es que el Centro de Seguridad de Cataluña, el CSICAT, que es el centro que siguió este ataque, ya no existe, ¿no? Ahora se ha creado un servicio nuevo, distinto, ¿no? Entonces, lo único que hicimos es pedir una opinión al actual centro sobre este ataque, y la respuesta que nos han dado es que no podían contestarnos porque el CSICAT ya no existe. Sí que nos han dicho que fue un ataque realmente muy poderoso, muy importante. Bueno, ya se dijo en su día, ¿no? Y se hicieron declaraciones públicas sobre en qué había consistido este ataque. Se dijo que no se pudo determinar de dónde procedía. Pero realmente nosotros no sabemos si se ha fortalecido o no el servicio. Obviamente, lo lógico es que se haya hecho, porque esto ocurrió en el 2014 y han pasado 8 años.
En cualquier caso, hay una coincidencia entre la desaparición del CSICAT, efectivamente, como dices, entre otras cosas porque, por lo que parece, el CSICAT tenía o encargaba sus investigaciones a cuerpos de seguridad del Estado, y a partir de ahora es una agencia propia la que lleva estas investigaciones y controles por parte de la Generalitat. Esto es lo que parece ser.
Bueno, ahora sobramos una otra trucada que tendrem. Ramón Rovira. Dos, para acabar. ¿Es ilegal orquestar ciberataques y difundir bulos? Y en todo caso, si Tal Hanan se expone a ser acusado de algún delito.
Las actividades que publicamos hoy en el consorcio sobre de Momán y sobre Tal Hanan son absolutamente ilegales. Estamos hablando de que este señor está ofreciendo a sus clientes un sistema concretamente que se llama AIMS, que consiste en crear, según él dice, más de 30 o 40 mil cuentas falsas para influir en lo que llaman los días, los días de la jornada de votación, mediante creación de automáticamente perfiles falsos con apariencia humana, por ejemplo en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Amazon, en WhatsApp, en YouTube, generar también monederos de bitcoins, cuentas de Airbnb, lo que se llama en ese mundo máscaras digitales, ¿no? Ese sistema AIMS que este hombre ofrece a sus potenciales clientes, lo que hace es producir decenas de miles de comentarios en redes sociales para influir en las campañas. Lo que vienen a decir ellos es que imitan el comportamiento humano y él se arroga en sus reuniones, bueno, pues el contar con más de 30.000 perfiles de este tipo manejados desde su compañía. Evidentemente, un ataque de esas características en el día D, como llaman ellos, que es el día último de elecciones en cualquier país, pues puede provocar realmente un cambio en determinados escenarios, ¿no? Él fundamentalmente habla de que actúa en elecciones presidenciales, sobre todo en Asia, en África y en Latinoamérica. Hemos contactado con servicios secretos en fin europeos y también en España, y nos aseguran que no tienen constancia de que él haya actuado en Europa, pero sí que conocen al personaje y a su empresa.
La última pregunta. ¿Mañana, o pasado mañana, o la próxima semana, voy a tener que volver a llamar a José María Irujo o no?
Sobre este asunto concreto de Momán y de Tal Hanan, la entrega que hemos hecho hoy es, yo creo que es... la última, puede haber alguna en el futuro más adelante porque se está investigando alguna otra línea, pero sí que en este proyecto que estamos, en el que estamos trabajando el país con otros periódicos europeos y con Far Biden Stories, vamos a publicar en los próximos días otras historias que tienen que ver con la desinformación, pero no exactamente con este ataque concreto del referendo del 2014.
Claro, la pregunta sigue siendo ¿quién contrató Tal Hanan para atacar la web de la Generalitat? Esa es la pregunta que nos quedaremos con la gran duda de momento.
Esa es una buena pregunta. Sí, solamente el detalle es que cuando se produjo este ataque, que duró 3 días, los responsables de CSICAT en la Generalitat señalaron que un ataque de esas características, que utilizó banda ancha y que duró varios días y que fue, en fin, muy, muy, muy salvaje, podía costar como mínimo más de 100.000 euros.
Más de 100.000 euros. Que, por cierto, Melero, és delicte, no, això?
Sí, és el delicte de danys informàtics de l'article 264 bis del Codi Penal, que té una pena fins a 3 anys de qualsevol que interfereixi de manera greu en els sistemes informàtics d'un altre.
I si té conseqüències sobre, per exemple, operacions, o té conseqüències sobre persones que tenien que ser operades i no van poder ser operades...
Bueno, això seria,
clar, estem parlant
seria una responsabilitat ja per una altra...
Clar, és que estem parlant d'intervenció, ja no és només una web de... Clar. És que estem parlant del sistema de mèdic, sistema jurídic, sistema policial de Catalunya.
Però la interferència per ella mateixa,
ja és un delicte.
Encara que no es produeixi cap resultat, ja és un delicte.
José María Irujo, repito, felicidades, muchas gracias por atender.
Nada, a vosotros.
José María Irujo és un d'aquests 100 periodistes d'aquest consorci, com diu ell, que aglutina diversos diaris a nivell internacional que han treballat aquest tema i que posa la lupa en el que és, en el que va passar el dia el 9N en aquella consulta. Aquesta pregunta que ara plantejàvem Jordi de Planella, José María Irujo, és la gran pregunta. Qui va contractar Tal Hanan per atacar aquella web de la Generalitat i concretament l'independentisme? Ara ho veiem, hi ha alguns indicis que apuntarien al govern d'Espanya, Jordi.
Sí, parlaríem de 3 indicis. El primer és aquest que ara estàvem comentant, que l'empresa de Tal Hanan, The Moment International, una de les seves empreses, ofereix els seus serveis a governs, candidats i empreses, no a qualsevol particular. Per això que ara també estava explicant a José María Irujo, que el govern d'Israel regula i investiga al detall quines de les seves empreses exporten i quin material exporten exactament quan estem parlant de material militar o d'intel·ligència. I a més, ara també ho estàvem comentant, exporta tot aquest material de Moman International, l'empresa de Tal Hanan, a uns preus molt elevats. Ell mateix situa la seva forquilla de preus, ho estava explicant ara també José María Irujo, entre els 6 i els 14 milions d'euros. Si tu el vols contractar, per exemple, perquè et beneficiï en una campanya presidencial, estaríem parlant d'aquesta forquilla de preus en funció dels serveis concrets que acabis contractant. No serien tarifes precisament a l'abast de qualsevol. Segon indici, aquest una mica més sospitós, també l'estàvem comentant ara, és que el mateix Tal Hanan assegura que ha treballat pels serveis i cossos de seguretat de l'Estat oferint-los formació. Per tant, ja hi hauria una relació comercial, per entendre'ns, entre els serveis i cossos de seguretat de l'Estat espanyol i l'empresa de Moman International. A més, un dels membres de l'equip de Tal Hanan és un exmilitar de l'exèrcit espanyol, un artificier, concretament. I un últim element, només de context, abans també ja el començava a perfilar en Xavier Domènech, que és que va ser justament una empresa israeliana, NSO Group, la que l'Estat hauria contractat per que li subministrés aquell programari espia Pegasus, que és el que el CNI va fer servir per espiar almenys una vintena de líders independentistes. Per tant, el contacte amb empreses israelianes no és ni nou ni sorprenent, però evidentment no és tampoc prova de res.
Puc fer una pregunta? No. Una cosa...
Sí, digues.
Quan dius que l'Estat d'Israel autoritza aquest tipus d'activitats, que ja em sembla una miqueta salvatge, es vol dir que autoritza fins i tot els serveis concrets que don, o fa una autorització general? Perquè si és que a més a més autoritza l'actuació concreta, ja em semblaria...
Pel que hem llegit, no és l'actuació concreta. Hi ha una llista d'empreses que el Ministeri de Defensa israelià autoritza, i això és més de portes en fora, de cara als possibles clients, que no pas de cara a les pròpies empreses, perquè tu tinguis clar a qui pots recórrer...
Els donen un certificat de garantia.
Exacte,
no?
Perquè sàpigues que aquells serveis que t'oferiran són legals d'acord amb la legislació israeliana i que compleixen una sèrie de
criteris. Hi ha molta gent a parlar, perdona, però és que hi ha molta gent a parlar i encara en queden algunes coses. Perdona, només una. No sé si és causa-efecte. 2014 estem parlant d'això, 2016 és quan surten les gravacions de Público, de la conversa entre el Daniel D'Alfonso i Jorge Fernández Díaz, on diu literalment, les hemos destrozado el sistema sanitario. Potser una cosa lliga clarament ara i així amb l'altra.
És el que anava a dir, que 2014 hi ha qui hi ha, això ja és una conjectura, però hi ha qui hi ha el Ministeri de l'Interior.
Que és Jorge Fernández Díaz.
Que és Jorge Fernández Díaz, i hi ha un altre element, una altra pota, que són les gravacions del Villarejo i les manifestacions que fa sobre els seus contactes amb Israel. I si vas lligant coses d'aquestes, doncs potser no arribes enlloc, però déu-n'hi-do.
Sí, és el camino del Mago de Oz. Les 9:37, un instant, que Jordi Escalé era el director del CETITI. També hauríem d'explicar que és perquè la gent no ha escut ensenyada, que era el CETITI, que és el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de Catalunya, vinculada al govern de la Generalitat de Catalunya. El Jordi Escalé era el director durant aquell dia, el 9-N. Jordi Escalé, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia, Jordi.
Molt bé. Vol breument què és i què fa exactament el CETITI perquè la gent ho pugui entendre?
Doncs el CETITI, bàsicament, el que s'ocupa és de totes les aplicacions, dels sistemes informàtics, no?, que la Generalitat, doncs, necessita per prestar els seus serveis als ciutadans.
Així, doncs, vosaltres veu ser les grans víctimes d'aquest ciberatac del 9-N del 14, no?
Bueno, a veure, correcte, com diguéssim, com organisme, no?, que té aquesta competència, doncs el que va passar, doncs, a partir del dissabte, no?, cap a les 12, no?, aproximadament, doncs jo vaig veure una trucada, doncs, que estàvem tenint, doncs, un tràfic, no?, doncs, molt intens a tots els sistemes de la Generalitat, que era inusual, evidentment, per aquell dia i per aquella data i per aquella hora, i aleshores doncs, vam activar doncs, el que és doncs, tot el sistema no?, que s'activa en aquests casos, doncs, creant els comitès d'emergència, anant ràpidament cap al centre de telecomunicacions, fer les reunions oportunes en la sala de control i anàvem veient doncs, com diferents sistemes de la Generalitat doncs, es posaven de verd a vermell, per dir-ho d'una manera molt, molt clara, que la gent ho entengui.
Estem parlant d'un dels pitjors ciberatacs que havíeu patit mai, si no el pitjor, no?
No, en aquell moment era el ciberatac més gran que hi havia hagut a l'Estat espanyol, era un dels tres més grans en el món en aquella, i era 60.000 vegades, recordo la xifra, més del que podia d'alguna manera doncs, habitualment tenir el tràfic, no? Doncs de la Generalitat. Era obvi que no era una, d'alguna manera, doncs, una casualitat, és a dir, sinó que era un atac molt gran, però a la vegada també era molt senzill, és a dir, era un atac que s'anomenava de denegació de servei, que el que fa és inundar de peticions, no?, tots els sistemes i totes les pàgines web, no?, i el que fa és que per, simplement per, diguéssim, per la quantitat, no?, de demanda que hi ha, doncs, els servidors, doncs, es bloquegen i s'atura el servei, no?
No estàveu protegits davant d'aquell atac? Era impossible parar-lo?
A veure, estan protegits, evidentment. Ja penseu que crec que és a dir, la Generalitat aquest últim any ha rebut més de 1.700 milions d'atacs, vull dir, i publica exactament doncs, quins són els, en total d'experiència, quins són els atacs que realment han causat i quin percentatge han causat danys. Nosaltres estàvem preparats, el que passa és que estar preparat per un atac d'aquests, és a dir, estàvem preparats en el sentit de que bueno, vam rebre el comitè d'emergència i vam activar ràpidament doncs, el que és la resposta en aquest atac que era massiu. A partir d'aquí el que es va activar doncs, és el que nosaltres anomenem doncs, un software molt sofisticat, no? Doncs, de filtratge de totes aquestes peticions que es reben als sistemes de la Generalitat i al cap d'unes 3 hores podríem dir que, bueno, que anàvem recuperant el que són les aplicacions més crítiques del govern, no? És a dir, nosaltres tenim de les 2.000 aplicacions que en aquell moment hi havia aproximadament a la Generalitat, doncs hi ha un 12% que és crítica, dins d'aquestes hi ha una criticitat superior, les número 0, que són les 40, no? Que tenen a veure doncs, amb la seguretat i la vida de les persones, aquestes són les primeres en les que actues, no? Òbviament, doncs per poder anar recuperant, no? I en alguns altres sistemes, doncs el que feia aquest software que ens anava filtrant doncs, tots aquests atacs era ralentir una mica el que era la petició, no?, d'un servei, no?
Clar, estem parlant d'un atac a nivell global, vull dir, no anava destinat només al 9-N, sinó directament, és a dir, no al referèndum en si, o sigui, a la consulta, sinó a tota l'estructura de la Generalitat.
De fet, jo... Vaja, segons recordo, ara la veritat és que ja amb uns quants anys passats, però la web del procés participatiu, per dir-ho correctament, no? La web del procés participatiu no va caure, és a dir, i perquè bueno, tenia un sistema amb Akamai que estava distribuïda per tot el món i aquesta web que dic que sí que va caure, aquesta no en si, jo no recordo que caigués. És veritat que van caure doncs, els sistemes de salut, la recepta electrònica... sistemes molt compromesos d'emergències, sistemes de l'àmbit de la justícia i, bueno, sobre aquests, evidentment, doncs, el que es va fer es va actuar, doncs, com deia, anar aixecant, no? I jo diria que el dissabte a la tarda, a mitja tarda, doncs nosaltres veiem que, bueno, que això anava realment funcionant, no? I que a poc, evidentment, també amb els responsables del servei de cadascun dels departaments, dels serveis tecnològics, doncs anàvem doncs, posant, doncs, òbviament, doncs, diguéssim, processos alternatius, perquè n'hi ha, i en alguns casos, evidentment, doncs, va afectar no? Doncs, aquests sistemes. No? Però, dintre de tot, és veritat que va afectar també el correu de la Generalitat, no? Però era un dissabte, o sigui, això dintre de tot va minvar una mica, no?, el que hagués pogut ser un atac en un altre moment, no?
Mm-hmm. Per acabar, t'has sorprès el que diu aquesta investigació d'avui del País?
Bueno, és obvi que el cibercrim no són uns hackers, dos nens que estan, no?, doncs en un garatge doncs fent això. El cibercrim és una indústria, és a dir, són empreses organitzades, no?, tu mateix pots contractar doncs, perfectament doncs, els seus serveis, no? I està, o sigui, cada vegada, evidentment, doncs, això és molt més complexa i molt més organitzat. No valoraré l'aspecte, perquè això ho desconec, no? Exactament de quin és el causant i per què, no? I el per què, doncs, es va fer, no? Però és la meva, per dir-ho així, opinió professional és que és obvi que això estava, d'alguna manera, doncs, organitzat per algú. És a dir, no podien ser només doncs, dues persones que es posessin allò d'acord i amb dos ordinadors poguessin fer doncs, un atac d'aquestes dimensions.
Jordi Escaler, qui va ser director del FETIT durant aquell 9N. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Monarracu i fins aviat.
Vinga, moltes gràcies.
Pràcticament 3:15. Un moment, sisplau, i ho penjarem d'aquí uns instants. Recordeu que avui parlem d'estafes. Sí, avui parlem d'estafes perquè... Bueno, continuarem parlant d'estafes. Avui vindrà un mosso d'esquadra a explicar-ne què hem de fer perquè... En general, cada vegada n'hi ha més. Ahir ens van explicar que en l'últim temps s'ha multiplicat per 6 les estafes que hi ha a Catalunya amb el tema de la tecnologia. De fet, explicaven que diumenge molts, alguns, vam rebre un missatge a través de l'SMS on, aprofitant el tema Netflix, des d'un telèfon vinculat amb un compte francès, ens deien que sense accents, amb un espanyol correcte, però sense accents, per tant incorrecte, ens deia que si teníem algun problema amb Netflix havíem de clicar a una pàgina, concretament una pàgina, i ens linkava cap allà. Evidentment, avui explicarem de què no hem de fer. Què no hem de fer. Però serà d'aquí uns moments. Abans, però, hola, Noemi, què tal? Bon dia.
Com estem? Molt bon dia.
Fatal, com sempre.
A Hipercor i al supermercat El Corte Inglés saben com n'és d'important per tu estalviar en la teva compra diària. Per això t'ofereixen sempre preus increïbles. Com avui, que tens un extraordinari llucet. Peces de 1 a 2 quilos per tan sols 4,99 € al quilo. No t'ho perdis, només avui. Llucet a 4,99 €. Acosta't ja a Hipercor o al supermercat El Corte Inglés i gaudeix d'una oferta inigualable. Cada dia bons preus en productes d'alimentació, drogueria i higiene personal de les primeres marques. A Hipercor i al supermercat El Corte Inglés, a botiga, web i app. I aquest dissabte et proposem un bon pla de carnestoltes en família. Animació, música i molta festa garantida a les 6 de la tarda al Corte Inglés de Girona i al Corte Inglés de Cornellà. I a 6:45 de la tarda a l'Hipercor de Meridiana. El Corte Inglés t'esperen per celebrar la festa del carnestoltes. Res més. Fins demà.
Hola, sóc el teu jo del futur. I mira el que tinc.
Quin cotxe!
Doncs he aconseguit gràcies a tu.
Hi ha decisions de les quals no et penediràs mai. Aconsegueix ara el teu Opel Corsa o Opel Crossland amb un finançament increïble, lliurament immediat i 4 anys de garantia. El teu jo del futur t'ho agrairà. Troba-la a Opel Ponés.
Doncs sí que estan bé les marques d'Aldi.
Ui, naturalment. A Aldi tens productes de les nostres marques per seguir omplint el carretó al millor preu.
Com el iogurt de fruites de la nostra marca Milsani a només 0,85. Així de fàcil, així d'Aldi.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't de sempre. Ho has de fer.
Arturo Valls de Cambrer?
Valls encertat.
Doncs posa'm un Colacao.
Bullint com el foc o millor fresquet?
Talent.
Lent jo? Si sóc molt ràpid? Tu manes, mestre. Quasi cadascú el demana a la seva manera. En marxa un Colacao.
T'imagines la vida amb un 30% més d'amor? Porta tota la família a unes vacances amb Royal Caribbean i gaudeix d'un 30% de descompte pel primer i el segon passatger. Vàlid per reserves fins al 2 d'abril de 2023 per sortides aquest any i el que ve. Torna't un lover de creuers al Symphony of the Seas de Royal Caribbean amb Nautalia Viatges.
Els tipus d'interès estan pujant i les hipoteques són cada dia més cares. No esperis més. Entra a Idealista Hipoteques abans d'anar al teu banc per poder tenir les millors ofertes, fins i tot les de la teva pròpia entitat. Treballem amb tots els bancs i ens encarreguem de tota la paperassa sense cap cost per tu. Idealista Hipoteques.
Ara és el moment.
Descobreix un territori amb encant per compartir amb la família i amics. Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida. Més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura. Gaudeix amb intensitat de tot el que t'envolta. Neu, cultura, gastronomia. Lleida t'espera de nou. Vine i viu-la. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Platos limpios cada día.
Like a Bosch.
Sin derroche de energía.
Like a Bosch.
Aprofita la selecció de renta vaixelles Bosch amb fins a 100 euros de reemborsament. Compra la teva botiga habitual a la nostra web o truca'ns i t'assessorem. Bosch.
La
La meitat de les pimes industrials de Catalunya s'han vist obligades a pujar preus per la crisi de subministraments i el cost energètic dels darrers anys. Primer la pandèmia i després la guerra ucraïna han posat en alerta el sector, indispensable per generar riquesa, llocs de treball de qualitat i garantir l'equilibri territorial. Per revertir la situació, el govern ha tirat endavant el Pacte Nacional per la Indústria, perquè el 2030 la indústria representi el 25% del PIB. Aquest dijous, al Catalunya Avança, de 12 a 2, en parlarem amb experts i representants de la indústria catalana. Un debat que podreu seguir en directe via streaming a lavanguardia.com.
El perquè de tot plegat.
11 minuts i arribarem a les 10 en punt del matí sobre el tema que hem parlat fins ara. M'agradaria escoltar abans de parlar de les estafes amb qui no hem pogut escoltar fins ara, que són Francesc Marc Álvaro i Ana Gómez. Francesc Marc, tu diràs.
Bé, una informació molt bona, molt interessant, que ens revela que no tenim ni la meitat de coneixement d'aquest gran iceberg que va ser, diguem, la guerra contra el procés, no? No ho sabem, no sabem moltes coses ni les sabrem, sobretot perquè ningú se'n fa càrrec i perquè hi ha un mur final que és absolutament opac. Vull dir, qui t'ha mort, no? Que diuen Andorra, mort, qui t'ha mort? Ningú contesta. És a dir, qui ho ha fet? No hi ha ningú que contesti, ningú ha contractat, ningú ho ha mogut, però està clar que aquesta empresa israeliana no actua si no la contracten, és a dir, no ho fan per iniciativa pròpia. Això és, en fi, això és un fet, no? Després, dues coses em criden l'atenció. Aquesta empresa em sembla ser molt bona fent el que és el sabotatge informàtic i sembla ser bastant dolenta fent la desinformació, perquè vincular l'independentisme amb el jihadisme, no cal ser, diguem, doctor en politologia per Oxford, per veure que això no s'aguanta, no? Aleshores, em sorprèn que una gent tan bona en una activitat sigui tan maldestra en una altra, no? També de pas dic que em sembla que són bastant, en fi, són bastant venedors dolents ells mateixos quan un grup de periodistes, que no són espies de pel·lícula, els poden infiltrar i ells no se n'adonen que són víctimes d'una recerca periodística, és a dir, allò, els han burlat, no? Els han burlat, i això és divertit. I políticament, que és la qüestió, suposo, final que ens demana Jordi, políticament això plou en un moment bastant delicat, en el que després de les decisions del Suprem, per dir-ho clar, en termes de millora del clima polític no anem per aquesta direcció, i en un moment en el que, a més, jo crec que el govern espanyol ha quedat en fora de joc amb la decisió del Suprem. És molt evident que el PSOE i l'executiu de coalició a Madrid doncs probablement no comptaven amb una decisió com la que s'ha fet aquí i que, a més, és una, jo crec que a més de ser una decisió política dels jutges, jo crec que vol ser també una afirmació, el que ha fet el Suprem, una afirmació de poder, és a dir, de dir doncs que ells segueixen detentant una jerarquia per sobre de l'executiu, i això és un tema que, si vols, Jordi, en parlem o no, que és el famós govern dels jutges. Jo crec que ha sigut una manera de dir que ells tenen la darrera paraula, com així és.
Uh-huh. Ana Gómez.
Doncs benvinguts al món, no sé què vols que et digui, és a dir, jo tot això que estem sabent ja fa molt de temps que de forma reiterativa ho penso, és a dir, ens van declarar la guerra a partir del 2010 amb aquella manifestació multitudinària d'aquell juliol, i a partir d'allí doncs les estructures de l'Estat van fent una guerra que ja no és amb bombers sinó que és mediàtica, és política i sobretot és judicial, canviant les lleis, recargolant el dret, canviant la partida a la meitat, quan la llei no és previsible, no és llei, i el que estan fent des de fa molt de temps és canviar les lleis a la meitat del partit, i això, vaja, no s'aguanta per cap pota, com suposo que el Melero podrà corroborar almenys aquesta opinió. I després és evident doncs que, fixa't, primer, ara nosaltres anem a la guerra per separat, però ens penjaran junts, i també penjaran el PSOE, perquè ara de la partida creuen que ja han guanyat a Junts, i festegen Esquerra, però que quan Esquerra no serà necessària també la deixaran de banda, i el PSOE, com bé ha dit el Suprem aquests dies, doncs estan insinuant en qui a votar els espanyols, perquè no estan d'acord amb la filosofia de la llei, però què s'han cregut? La separació de poders és precisament això, el legislatiu fa les lleis i el judicial les interpreta i les aplica. Jo hi veig és que està un desacatament, suposo que judicialment, no sé això si és correcte, però és que és absolutament inversemblant que el poder judicial li digui als espanyols que han votat, que han de votar a les properes eleccions, perquè no estan d'acord amb la filosofia de la llei, però qui s'han cregut que són? Però és que això hi podríem anar al poder evidentment judicial, a les estructures de l'Estat. Fa molts anys que estem així, que aquesta guerra està declarada, doncs deixem de plorar, i ara què fer? Això no ho sé, jo em dedico a interpretar la realitat, no a veure el que podríem fer, però el que tinc claríssim és que mentre anem a la guerra per separat ens penjaran junts.
Ramon Rovira, Xavier Domènech, i al final el Melero, que acabarem aquesta part per preguntar-li també allò que abans apuntava també el Francesc Marc Álvaro.
No, la primera constatació és una mica el que apuntàvem anteriorment en l'entrevista amb el José María, quan parlàvem de respecte del tema José María Irujo, quan parlàvem del que això va implicar respecte de la previsió de la Generalitat quan es va donar de la impossibilitat de poder pràcticament controlar les seves pròpies estructures informàtiques si no es dotava d'una estructura pròpia. Fins aquell moment, efectivament, la que hi havia hagut era una agència que tenia encarregat aquests serveis, i això canvia d'una forma radical i, entre altres coses, permet que en futurs processos, en els quals hi van haver-hi, es pogués fer front a aquests atacs que varen ser-hi. Per exemple, el cas d'octubre del 2017, que va ser brutal, doncs poguessin més o menys gestionar-ho i anar derivant amb circumstàncies, amb sistemes paral·lels per poder mantenir el sistema. Aquesta és una primera constatació. La coincidència o no amb el fet de que hi hagués Fernández Díaz en aquests moments, jo crec que a Fernández Díaz li podem inculpar fins i tot la mort de Manoleta, i ho dic penso que seriosament podria ser, perquè és que realment el fet que ell estigués de ministre de l'Interior deu ser, no sé si des de qualsevol fet històric hi pot haver-hi algú que hagi sigut, diguem-ne, més maldestre en aquest sentit i fent aquest tipus d'actituds, entre altres coses perquè coneixia prou bé Catalunya, i per tant no m'estranyaria que hagués tingut algun tipus, sense tenir cap coneixement, sense haver-ne hagués pogut participar en l'organització de tot això. Això per una banda. Després, home, el tema respecte de la posició en què queda el PSOE després de les últimes resolucions del Tribunal Suprem. Jo crec, sincerament, que el Tribunal Suprem s'ha passat de frenada. Opinant des d'un punt de vista estrictament d'anàlisi polític. No sé si des del punt de vista jurídic en podem fer una altra interpretació, però des del punt de vista polític jo crec que s'ha passat de frenada, perquè ha fet una interpretació, ha fet de poder legislatiu. Ha dit, escolti'm, això jo ho veig d'aquesta manera, i a més fa una sèrie de consideracions, ja no únicament en base a la seva resolució, sinó el que creu ell que s'hauria d'haver fet, i perquè una llei que s'ha fet deixa l'Estat sota desprotegit davant de possibles fets posteriors, quan aquesta feina a ells no li correspon. Entenc jo que un jutge el que ha de fer, que em sembla que ho deies abans, Jordi, o ho deia l'Anna, és interpretar les lleis, però no fer les lleis. Per tant, crec que la gent s'hi para bastant clar què és el que ha fet el PSOE, què és el que ha fet en aquest cas el govern, i el que ha fet amb el cort amb Esquerra Republicana, del que finalment ha arribat passant.
I Ramon, si em permets una cosa, fixa't que ha fet tot el contrari que amb la llei del sí és sí. És a dir, normalment la Constitució diu que quan es canvia el Codi Penal la llei sempre ha d'anar a favor del condemnat. La llei del sí i el sí el fan el que els dona la gana per la banda ampla, i a l'altre del que els dona la gana per la banda aixa. Això no és justícia.
De totes formes ha fet tot el contrari, però en la mateixa direcció ideològica.
Sí, clar, evidentment. No, és que a més els està dient als espanyols el que han de votar.
Jo sobre l'atac en si, jo diria que l'atac aquest, ho dic només per, de la forma que l'ha explicat aquest tal Jorge, deia tal Jorge, no? Sí. Deia, és brutal, però alhora és cutre. És a dir, jo no crec, perquè deia que cobrava entre 6 i 14 milions de dòlars per això. És una tata de negació de serveis, que bàsicament és massivament enviar peticions de servei a una pàgina web fins a fer-la caure. És a dir, no és d'una sofisticació absoluta en aquest sentit, però després la cosa es va anar sofisticant. Jo crec que el tema Pegasus, realment la sofisticació, i crec que tot apunta al CNI, és a dir, que no cal... bàsicament perquè quan va haver el tema del Pegasus, el que és ministre d'Interior en aquests moments, el Marlaska, va dir que en el seu
diguem, període de gestió...
Però del seu ministeri...
Sí, del seu ministeri.
Perquè, clar, l'altre depenia de defensa, que ell del seu podia garantir que no. De l'altre ja, per tant, jo crec que ja estava apuntant clarament. I només dues reflexions. Una, home, això de que l'Estat d'Israel doni garanties, o sigui, legalitzi l'actuació d'empreses dintre el seu país que fan activitats que després són il·legals en altres països... algú s'ho hauria de començar a mirar, perquè és clar, és que totes aquestes empreses venen del mateix lloc en aquests moments, bàsicament perquè hi ha una tradició, diguem, el Mossad ha sigut un servei d'espionatge important en aquest sentit, però jo ho miraria. I després sobre l'altre, ahir es va haver un debat sobre el que esteu comentant del Tribunal Suprem i la passada de frenada, ahir va haver un debat al Congrés a una PNL que va presentar Vox, que em va semblar absolutament il·lustratiu d'això, on Vox venia a dir que la sobirania nacional estava per sobre de la sobirania popular perquè la nació no la decidien els vius, sinó que la nació era una cosa que venia que venia dels nostres pares i avantpassats, és a dir, els morts i dels que no nascuts, i que per sobre de la decisió que podien prendre una sèrie de ciutadans en un moment determinat estava la nació, i la nació, si era violentada per aquesta decisió del present, s'havia de defensar.